Doncs continuant amb la commemoració dels 30 anys de Catalunya Ràdio, si fa uns moments parlàvem amb Josep Cuní, la persona que va inaugurar el magazín matinal a l'emissora, seguint el fil de la història, parlem amb la persona que va fer el primer relleu. És en Toni Bassas, molt bon dia.
Hola, bon dia, Manel.
Directe des de Washington en aquest moment, no sé si queda molt lluny aquella etapa de Catalunya Ràdio, o recordes perfectament com va ser el primer dia en el que vas haver de matinar?
Els primers dies sempre els recorden, per lluny que quedin, no? No només en la ràdio, sinó en qualsevol altre aspecte de la vida. Sí, aquell dia hi havia bastanta expectació, la veritat, perquè substituir en Josep Cuní no era qualsevol cosa, hi havia una barreja d'esperança, de morbo. Recordo que va venir un equip de TV3, fins i tot, i en certs moments semblava com si la direcció estigués a Cap Kennedy posant un home a la lluna. Quan finalment el coet a les 12 del migdia va arribar a la superfície lunar sense haver-se desintegrat pel camí, va haver-hi una gran tranquil·litat. Però sí que ho recordo, amb una barreja de nervis per un cantó i després per un altre d'una certa sensació de dir, bueno, crec que me'n sortiré, estiguin tranquils i deixin-me fer.
No, me'n recordo que la primera entrevista el titular era "Portem una setmana i no se'n fos els ploms".
Sí, exacte, quina memòria. És una entrevista que em va fer el Víctor Amel a La Vanguardia i em va dir, bueno, fes un balanç. I la sensació era aquesta, dir, escolti'm, sí, tranquils, no se'n fos els ploms, que és una expressió que, vista en la perspectiva digital del segle XXI, francament...
No vol dir que han passat els anys, sí.
Sí, una caverna, no? Una caverna tecnològica, no?
En qualsevol cas, va ser una època plaent. Recordo que, a més, Josep Cuní deia fa un moment, diu, home, jo no vaig saber incorporar l'humor en aquell espai. Tu venies justament d'incorporar-lo a Catalunya Ràdio amb alguna pregunta més al vespre i vas tenir a bé de reincorporar-lo en el matí, un espai que fins aquell moment no existia en el magazín matinal. Posar-hi humor.
Correcte. Era humor a l'hora de màxima audiència, que venia d'una prova de fer humor a les 12 de la nit, entre altres coses, per competir amb els monstres de la ràdio esportiva. Una cosa de la que tu, Manel, en saps molt, perquè va ser una
peça fonamental
de l'èxit d'aquell espai. Mm-hmm. Sí. I aleshores, sí, aquest va ser un element distintiu, perquè, com tu saps, els programes, sobretot els magazins matinals, que són molt d'autors de la informació, tendeixen a semblar-se molt i necessiten algun to que els distingeixi i que digui alguna cosa més de la gent que els fa. I alguna pregunta més deia això de nosaltres.
Què és el que tenia bo el teu matí de Catalunya Ràdio des de la perspectiva humana, d'aquelles coses que recordes? Per exemple, imagino que quan va morir Fabià Estapé, doncs era algú amb el que tu havies compartit també molts minuts de ràdio, que després hi ha un vincle personal amb moltes seccions o amb alguns col·laboradors que al final formen part del teu paisatge més quotidià, no? Fins i tot més enllà de gent de la família. Segurament hi ha gent que passa més hores amb tu que no els teus.
Bé, és clar, imagina't, el cas del Fabià Estapé és claríssim i celebro molt que l'hagis citat, no? I penso en Josep Maria Espinàs o en el Raimon Pàniker, però el Lluís Foix, el Francesc Anui i el Pere Portavella a les tertúlies dels dimarts, que tancament van acabar sent alguna cosa més que una tertúlia. I en fi, i el Quim Monzó, l'Empar Moliner, és a dir, i me'n deixo molts. O sigui, aquí hi ha a la llarga a treballar sotmesos a una pressió molt forta, pendents sempre d'agradar l'oient i dels resultats de l'audiència, fa que comparteixis amb els teus col·laboradors sensacions que estan molt més enllà, diguéssim, de l'estricte anem a treballar cada dia, sinó que estem passant junts per un lloc molt difícil i aviam si realment acabem el camí i l'acabem sants i estalvis.
Com es porta ser el director del Matí de Catalunya Ràdio amb la política i amb la direcció de la casa?
Aquesta, com tu saps, Manel, és una de les assignatures més difícils, si no la més difícil. Mm-hmm. En part, és normal i està bé. Si el Matí de Catalunya Ràdio és el programa més important que es fa a la ràdio en aquest país, o un dels programes més importants. I, per tant, tot el que s'hi digui té moltes conseqüències. La capacitat de modelar l'opinió pública, de conduir el debat diari, de dir-li al país de quines coses s'ha de debatre avui, amb preferència a unes altres, tot això fa que sigui un programa molt llaminer pel poder. I, per tant, tothom hi vol tenir alguna presència. i tothom hi té legítimament alguna opinió. És a dir, evidentment, tots els problemes que es generen per la presència política o l'intent de presència política en un programa són directament proporcionals a la importància d'aquell programa. Aquest programa en té molta i, per tant, hi ha molta pressió. Les pressions no ens han de venir de nou, els periodistes. N'hi ha sempre, els mitjans públics i els mitjans privats. L'important és que tu i la teva direcció sapigueu, des de treure-les de sobre, a negociar-les, a considerar-les... Sí, és a dir, a viure amb elles amb naturalitat i, sobretot, a no deixar que modifiquin allò que tu penses que és el millor per l'audiència, perquè, al cap i a la fi, moltes vegades aquestes pressions obliden que, de la mateixa manera que en el cirurgià opera el cirurgià i no el conseller de Sanitat, doncs en el programa de ràdio, que el que dirigeix el programa i el que es posa davant del micròfon és el professional, el que li han encarregat la direcció, i no el conseller de la presidència o qui sigui.
Veu-ne sempre de la mà la direcció de l'emissora i tu o no?
No, és difícil anar sempre de la mà amb la direcció perquè tu tens un interès comú, que és, òbviament, que el programa vagi bé i a la casa li interessa, en fi, això és evident. Després hi ha direccions, cada direcció l'encarna un director i cada director pot tenir des de les seves hipoteques els seus interessos, els seus punts de vista, que no tenen per què ser estrictament polítics, també professionals, els seus gustos, li poden agradar més determinades seccions o determinats col·laboradors. Uh-huh. I aleshores, home, el que és evident és que no pots estar del 100% dels dies i del 100% de les ocasions amb punts de vista enfrontats, perquè vol dir que un dels dos equivocat, o tu acceptant el càrrec o ell oferint-te'l, no? Però jo crec que la negociació o la discussió és constant. Aquesta és una cosa que vaig anar aprenent. Uh-huh. I a la llarga, amb al cap dels anys, el que feia era almenys tenir una reunió semblant amb el director per repassar tot allò que jo em pensava que creia que havíem de parlar per estar al cas i que no tinguéssim disgustos.
Repassàvem el primer dia, però podríem repassar l'últim. Com va ser el comiat?
El comiat, mira, després de... I tu m'entendràs.
Sí.
Fer cada dia al matí de Catalunya Ràdio és un enorme esforç físic, també, no? Evidentment, és la teva feina i et paguen per fer-la, però deixes moltes coses pel camí, des del punt de vista de relacions personals o familiars o el que sigui. I després, si resulta que si ho fas això durant 14 anys, i a més, doncs, amb uns resultats que en general es consideren bons, jo veig el meu últim dia del programa com el punt final d'una llibreta escrita amb una cal·ligrafia bastant acceptable. I per tant, de la meva sortida, no em vull recordar l'ataca que em pot haver quedat com a conseqüència d'una desavinença, sinó que és molt més important el camí de 14 anys que l'últim dia. Mm-hmm. O sigui, la pregunta que em faci de l'últim dia, jo l'últim dia el que no recordo gaire, perquè ja per mi ja no té gaire interès, és si vam discutir d'això o d'allò altre. L'últim dia el que m'emportaré sempre i em sentiré sempre en deute és amb els centenars de persones que van venir a dir-me adéu. I les que han de ser, i aprofito per dir-ho a través del mateix programa, que la recordo i la recordaré sempre.
Antoni, la veu la sentien els oients, l'escoltaven, potser els gestos no, jo que vaig estar uns anys molt a prop, recordo un que feies molt, que és amb la mà fer com si fos un vaixell que va surcant o que va girant una mica les ones. Allò què explicava? Quan anàvem disseccionant bé l'actualitat? No sé si recordes el gest, eh?
No sabria dir-te. No sé si és qualitat pròpia gairebé de quan parles per telèfon. Sí, sí, suposo que era... estem mantenint el rumb. Sí, és la direcció. Sí.
Bé, molt bé. Doncs no sé com ha anat per Washington, ara que també ets a punt de tornar, quins són els plans més immediats, però estic segur que hi ha moltíssimes persones que avui estan molt contents de poder escoltar de nou a l'Antoni Bassas a través del Matí de Catalunya Ràdio. 14 anys no és poca cosa, evidentment la història d'aquest programa s'ha escrit, com apuntàvem abans, amb en Josep Cuní, amb tu i amb la Neus, i nosaltres hem tingut l'honor de fer-ho ara. Com van les coses, Antoni?
Home, Washington ha estat la corresponsalia de TV3 en aquí una experiència transformadora. I és evident que la possibilitat, de cop i volta s'amplia el panorama, el teu paisatge informatiu, les notícies de què has de tractar, les cares que veus, els paisatges físics que trepitges, no? Des de la catifa de la Casa Blanca al terratrèmol d'Haití, que pròpiament, òbviament, queda fora dels Estats Units, però que va ser un càrrec informatiu que vaig tenir correcuita, què és això? Va dir, temes tristíssims com la matança dels nens de Newtown, veure i transmetre l'últim alegrament d'un transbordador espacial, home, tot això transforma, no? I madura, i t'ajuda a entendre't a tu mateix, perquè et posa a prova, perquè, òbviament, a Washington no ets el senyor Bassas per ningú, és a la cua com tothom, i per tant, t'obliga a redescobrir la informació. Esclar, imagina't, jo venia de fer un programa de 5 hores i ara has de fer una crònica d'un minut, un minut i mig.
Això ho vas negociar bé, eh? Nosaltres en fem 6 ara, eh?
Mira, doncs, nosaltres, clar, els periodistes, diem prou que estem acostumats a reduir realitats complexes amb minutatges més curts, però en el cas de la tele això ja és per nota. Uh-huh. I a més, clar, és òbviament el llenguatge audiovisual. De manera que, no, tot plegat, com tota la vida, tot suma, però aquesta experiència suma especialment, sí.
Doncs també amb una abraçada molt forta, i t'agraïm moltíssim en nom de tants i tants oients que avui també ens hagis acompanyat amb aquesta història, que és la teva, la dels 30 anys d'aquesta emissora.
Moltes gràcies a tu, Manel, i el teu equip, i abraçada molt forta als oients, i naturalment moltes felicitats a Catalunya Ràdio en el seu 30 aniversari.
Que vagi molt bé.
Adéu.